Aquest dimecres la Casa de Cultura acull la presentació del llibre Per què sí a la independència, d'Oriol Marc, una obra en què es recull una conversa entre les presidentes d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Muriel Casals i Carme Forcadell. Avui sentirem els tres protagonistes d'aquesta història, és a dir, l'Oriol Marc, la Muriel Casals i la Carme Forcadell. Ara mateix tenim en comunicació l'Oriol Marc, molt bon dia.
Bon dia.
I també la Muriel Casals, senyora Casals, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A tots dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores. I la Carme Forcadell, la sentirem després de parlar amb vosaltres, amb una entrevista gravada per la companya d'informatius, Núria Jovanico. Oriol, en primer lloc, quina intenció tenies quan vas escriure aquest llibre?
Doncs la intenció és relativament senzilla. Se'm va posar en contacte l'editorial. Jo havia fet un llibre sobre l'alcalde de Vic, el Josep Maria Vila de Badal, que era també un llibre d'entrevistes. I la intenció era poder parlar amb aquestes dues persones que formen part d'una societat civil molt activa, que han conduït decisivament el país a la cruïlla on es troba, i la idea era fer-les parlar, fer-les dialogar. Ens asseiem sempre de manera que elles estiguessin l'una davant de l'altra perquè poguessin dialogar, donar idees, fer propostes i dibuixar el camí que finalment culminarà amb el referèndum del 9 de novembre, tot i que en aquell moment encara no sabíem la data ni el contingut de la pregunta. Però sí que la idea era fer un text molt pedagògic també de cara a convèncer a indecisos que potser no estan d'acord o potser no acaben de veure totes les avantatges que podria tenir una hipotètica independència de Catalunya.
Clar, aquest suposo que és un dels objectius principals, convèncer els indecisos. De tota manera, com es convenç un indecis amb un llibre? Vull dir, a vegades un indecis no compra el llibre de per si. Quina tasca es fa perquè s'hi arribi a aquesta persona?
El que es tracta és que, com que Òmnium i l'Assemblea són dues entitats molt transversals i com que les dues s'han proposat arribar precisament a bosses de població, segurament àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, com deia l'Assemblea divendres passat, es tracta de fer una estratègia molt d'atac a d'oli, que aquestes dues persones que sovint surten a la televisió se les pugui identificar amb uns arguments inclusius i que si algun dia arriben a topar amb aquest llibre vegin que són dues persones evidentment són nacionalistes, però també són molt pragmàtiques a l'hora de definir l'estat propi com una eina i no com una finalitat. Mm. I crec que aquest és l'esperit que volíem que transmetés el llibre.
Exacte. Per tant, el paper que destaques de Forcadell i de Casal en aquest procés és aquest, donar una cara visible a tot plegat.
Exacte, sí. Una cara visible, sobretot una cara molt calmada, molt pausada, sobretot en el cas de la Muriel. Recordo algunes crítiques que es van fer del llibre que parlaven de seny i de rauxa, perquè potser la Carme Forcadell és una persona més directa en els seus arguments o més vehement en els seus discursos, la Muriel és la cara més pausada, però la mescla de les dues exemplifica bé precisament això que et deia, no? El seny i la rauxa que sempre s'ha associat al poble català, i per tant això en el llibre ho hem intentat transmetre, de que sí que hi ha uns arguments més emocionals, però sí que n'hi ha uns altres que són més pràctics, que serviran decisivament per convèncer aquesta bossa d'indecisos que hi ha i que no ho hem d'amagar, sinó que la victòria del sí no està ni molt menys feta i que s'haurà de treballar per aconseguir-la. I per fer-ho el que cal és convèncer, seduint, en cap cas imposant.
Mira, va bé que parlis de convèncer, de seduir. Senyora Casal, és evident que els impulsors d'aquesta consulta, la gent que està a favor de la consulta i sobretot a favor del sí, estan fent una campanya per convèncer tota la gent perquè votin a favor del sí. Però els que potser estarien a favor del no, o del no a seques, creu que estan fent una campanya, diguem, igualitària respecte als que fan el sí?
Igualitària, suposo que no. En aquests moments la resposta seria que les dues campanyes no són homologables, encara que el bo és que ho arribin a ser. És normal que els que són partidaris del sí, siguem més actius perquè estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió el que proposem. En canvi, els del no ho tenen més difícil perquè alguns el que volen és quedar-se tal com estem, i tal com estem no fa gaire il·lusió. Altres dibuixen encara aquell objectiu del catalanisme tradicional: el que hem de fer és transformar Espanya, però transformar Espanya és una cosa molt difícil, i d'altra banda doncs Espanya ja està bé com està, vull dir, el que no volen és que els canviem nosaltres. Per tant, jo crec que els demòcrates que no són partidaris de la independència de Catalunya estan, suposo que estan ara treballant en com han de fer una campanya atractiva. De moment no sembla que hagin trobat el punt, però segur que el busquen i segur que almenys alguns el trobaran.
Perquè vostè creu que hi haurà referèndum?
Jo estic convençuda de que hi haurà referèndum. Nosaltres treballem precisament perquè aquest referèndum es faci i perquè en aquest referèndum hi participi molta, molta gent. Per tant, cridem a tots els demòcrates, els que volen votar que sí i els que volen votar que no, i en segon pas nosaltres doncs treballarem perquè la resposta sí sigui molt majoritària. Però esclar que sí, és una demanda tan ampla, tan ampla. De fet, aquesta setmana hi haurà al Parlament un pas important, que és demanar al Congrés espanyol que trobi la via. Ja sabem que en política tot el que es vol fer es pot fer, o quasi tot, i en tot cas per això segur que es pot, doncs la via de que aquest referèndum es faci sota la legalitat espanyola. Això és possible i aquest és el pas d'aquesta setmana, de demanar això.
I si no s'aconsegueix, si finalment no es permet fer un referèndum?
Si no s'aconsegueix fer-ho sota la legalitat espanyola, ja hi ha aquell treball del Consell Assessor per la Transició Nacional que diuen que hi ha altres vies, no? Fer-ho sota una legalitat catalana, hi ha una llei de consultes catalana que està en tràmit, o fer una declaració per part del Parlament.
De fet,
segurament amb un referèndum posterior. De totes maneres, aquesta expressió de la voluntat popular, que és la manera democràtica de fer-ho, és el que volem, perquè és el que ens legitima de cara a l'estranger també.
Clar. De fet, ho sentirem d'aquí uns minuts quan acabem de parlar amb vosaltres. La Carme Forcadell diu que l'endemà de la consulta tot seguiria sent igual,
sí,
i que es negociarà llavors amb l'estat espanyol, això sí, amb més calma, tothom estarà una mica més content, menys nervis, i està d'acord vostè?
Absolutament d'acord, és clar. La consulta és dir, volem això, i llavors això, el procés d'independència, és un procés que s'ha de negociar amb l'estat del qual et vols independitzar, un estat que d'altra banda és i serà el nostre veí, amb el que volem tenir una relació especialment amical i fluida des de tots els punts de vista, comercial, sentimental. Pensa la quantitat de catalans que són mig catalans, mig espanyols. Per tant, i aquesta negociació pot ser relativament llarga. Sí, l'endemà ens despertarem i tot serà igual. De moment tots serem espanyols i prou.
L'any 2010 va haver-hi aquella manifestació en contra de la sentència, contra l'Estatut. Aquell dia, senyora Casals, imagino que, no sé si vostè ho va veure igual que moltíssima gent, va canviar alguna cosa que ens ha portat al moment que estem ara?
Aquell dia va canviar, jo crec que sí, perquè aquella manifestació es pensava que era una protesta, sí, i es va convertir en una proposta. Jo crec que aquell dia els catalans vam dir, ja no volem protestar contínuament contra el que el govern espanyol fa i no ens agrada, volem proposar una nova forma de relació que ens permeti tirar endavant i, insisteixo, tenir una bona relació amb els ciutadans espanyols. És interessant de remarcar que aquella manifestació del juliol del 2010, qui teníem al davant? I teníem el president de la Generalitat, el senyor Montilla, en aquell moment, i acompanyat dels antics presidents, i teníem el president del Parlament de Catalunya, el senyor Benach, en aquell moment, acompanyat dels antics presidents del Parlament de Catalunya. Recordeu la imatge del senyor Barrera al costat del senyor Rigol. És a dir, que allò va ser una manifestació de gran, gran unitat, de proposta, com us deia, i jo vull remarcar això, la presència del president Montilla i la presència activa del Partit Socialista en aquella manifestació.
Oriol, és evident que Òmnium i Assemblea Nacional de Catalana han treballat conjuntament per fer possible, diguem, aquest sentiment arrelés tant a la societat catalana. Clar, has tirat aquestes dues entitats, però creus que s'hagués quedat alguna més al tinter, com es diu, i creus que hi ha alguna que també s'hagués merescut formar part d'aquesta conversa, o són les dues, en majúscules, aquestes dues?
Són les dues principals, però bé, n'hi ha un munt d'entitats que estan treballant pel procés. Hi ha, per exemple, el Cercle Català de Negocis, hi ha una associació de nova creació que es diu Súmate, que agrupa castellanoparlants favorables a la independència. Des del món més institucional hi ha també l'Associació de Municipis per la Independència, que agrupa, crec que més de 600 entitats municipalistes que defensen l'estat propi des dels municipis, que segurament és la primera baula de la cadena organitzativa institucional catalana, de manera que, és a dir, és la primera institució que veu el ciutadà. I el que està clar és que el món associatiu català és un dels actius més potents que té el procés cap a l'estat propi, i segurament me'n deixaria alguna, però aquestes serien les principals, crec. Mm.
Sí, te'n deixaries moltes perquè la llista és molt llarga, però exacte, com tu mateix has dit, doncs, n'hi ha que són relativament petites i que són relativament sectorials, eh? Mm-hmm. Però jo crec que l'important és remarcar que totes aquestes entitats sobiranistes treballen de manera coordinada, és a dir, mm-hmm, que hi ha una coordinació explícita que té resultats concrets, com és la web El Clauer, elclauer.cat, on cada un ha aportat doncs el que sabia, i ens expliquem de manera regular doncs què és el que estem fent cada un de nosaltres, perquè sabem que els esforços sumats tenen efecte multiplicat.
Ja per anar acabant, Oriol, què tal viure aquesta conversa entre la Muriel Casals i la Carme Forcadell?
Doncs mira, ha estat tota una experiència. Jo treballo al diari Ara com a periodista de política, i normalment les entrevistes només les fas a una persona, i per tant aquí el repte era una mica doble, perquè has de preparar un guió, però sobretot la gràcia, el que més, la gràcia del llibre, crec que era lleig que ho digui jo, però el tema està que elles dues moltes vegades seguien el guió que jo havia preparat sense haver-lo vist abans, és a dir, els temes anaven fluint, els temes anaven sortint, i elles mateixes ho anaven resolent tot. I crec que aquesta és la gràcia més important que va tenir l'experiència fent aquest llibre. I vaja, la veritat és que van ser, crec que, unes 5 o 6 sessions amb elles, de més d'una hora de duració. Les vam fer repartides a la seu d'Òmnium, un dia a l'Ateneu, allà on podíem, perquè elles dues tenen una agenda bastant apretada. I bé, ja et dic, la seva sintonia és total, fan molts actes juntes, ja es coneixen, i això crec que va ajudar molt a l'hora de fer el llibre. Sense això crec que hagués estat molt més complicat.
Oriol, que els diàlegs anessin tan bé no és per atzar, és perquè l'Oriol és un periodista molt bo i sabia... No, feia molt bé d'estimulador, saps? I feia sortir les coses, i a més hi ha moments que no ho explicàvem de la mateixa manera o no ho veiem igual, i això era encara més estimulant i més divertit, però avui li hem d'agrair que era ell que ens anava estimulant.
Tot plegat, ja ho sabeu, podeu trobar el llibre Perquè sí a la independència, aquesta conversa entre la Muriel Casals i Carme Forcadell, recollida pel periodista del diari Ara, Oriol Marc. I dimecres tindrem aquesta presentació a la Casa de Cultura. Oriol, Muriel Casals, els dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a Fons, i us esperem aquí a Sant Cugat dimecres.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins dimecres.
Moltíssimes gràcies. Ens veiem dimecres.
I ara toca sentir la conversa que falta, la tercera veu implicada en aquest llibre, una entrevista de la companya d'informatius Núria Genico a la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, Carme Forcadell.
La presidenta de l'ANC, Carme Forcadell, i la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, trepitjaran Sant Cugat aquest dimecres per presentar el seu llibre Perquè sí a la independència, un llibre que plasma la conversa entre les dues presidentes i que ha escrit el periodista del diari Ara, Oriol Marc. Per parlar una mica d'aquesta publicació i també de la temàtica, ens acompanya la Carme Forcadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, comencem parlant d'aquest llibre que presentareu el dimecres a Sant Cugat. Expliqui'ns una mica de què tracta, no? Què podrem trobar-hi?
Bé, és un llibre que, com ja diu el títol, és Perquè sí a la independència. Nosaltres expliquem les raons per la independència. Expliquem, tant la Muriel com jo, exposem les nostres raons, per les quals estem convençudes doncs, que la independència és un projecte, és l'únic projecte viable per a aquest país, i expliquem el nostre punt de vista per diverses raons, històriques, polítiques, socials, econòmiques, de diversos punts de vista. És a dir, és un compendi, diguéssim, d'arguments a favor de la independència.
Per tant, és una mica un llibre per convèncer aquella gent que encara està indecisa sobre el tema?
Sí i no, perquè malauradament nosaltres tenim, el problema que tenim és que normalment les persones que compren aquests llibres són moltíssimes vegades persones que ja estan convençudes. I d'alguna manera aquest llibre el que fa és encara consolidar-los aquests arguments i donar-los arguments per si ells també han de parlar amb altres persones que són dubtoses. Perquè moltes vegades les persones que tenen dubtes doncs són les persones que no compren aquests llibres. Però sí que aquest llibre pot ajudar a donar arguments perquè nosaltres ens podem adreçar a persones que no ho volen clar i poder-les convèncer.
Pel que fa, es parla molt de la independència, sobretot els últims mesos. Tot i això, sembla que no es diu mai què passarà, no? Després ens quedem sempre amb això de que volem que Catalunya sigui independent, però no sabem què hi haurà l'endemà de la independència. Vosaltres ho esmenteu en algun moment?
L'endemà de la independència passarà el mateix que ha passat a tots els altres països que han aconseguit la independència. Perquè la independència, aconseguir la independència no és una cosa nova. Encara que a nosaltres ens pugui semblar, perquè clar, nosaltres això no ho hem fet mai, per nosaltres és nou. Però l'any 1945 hi havia molt pocs estats al món, hi havia 76, ara n'hi ha gairebé 200. Han assolit molts estats la independència. I què es fa l'endemà? L'endemà d'aconseguir la independència, l'endemà de votar la independència, tot continuarà igual, s'obrirà un procés de negociació entre els dos estats, entre l'estat català, el futur estat català i l'estat espanyol, i es negociarà. Com a bons veïns es negociarà, i que et quedes tu i que em quedo jo, com passa sempre, amb una separació. Això és el que farem, i llavors s'obrirà aquest procés de negociació, i mentrestant les coses continuaran exactament igual que ara, una mica millor. Esperem que una mica millor, perquè com a mínim estarem tots més tranquils, estarem més tranquils, estarem més contents i ja anirem millor. I aleshores discutirem per arribar a acords que siguin favorables a les dues parts.
El que sí que hem vist o que hem viscut des de la diada passada i també la de l'any anterior és que hi ha hagut un augment, no?, d'independentistes, del sentiment doncs, independentista i de molta més gent que se suma a aquest projecte perquè Catalunya sigui independent o, si més no, perquè pugui decidir. A què atribueix vostè doncs, tot aquest increment de persones que potser fa 10 anys no es pronunciaven, no?, en aquest sentit? A què ho atribuiria?
No té raons. Una raó importantíssima és que l'estat espanyol no ens ofereix cap alternativa viable. No ens ofereix, és a dir, no té cap projecte per a Catalunya. No ens ofereix cap projecte. Per tant, això moltíssima gent, davant d'aquesta certesa de que l'estat espanyol no ens ofereix, ens prefereix la independència. Després, una altra raó també és que tenim clar que si volem sobreviure com a poble, necessitem tenir un estat com el que tenen els altres pobles del món. Perquè en aquests moments la política de l'estat espanyol és recentralitzar. És a dir, estem fent passos de gegant enrere. Estem tornant a èpoques passades. Estem tot el que s'havia descentralitzat s'està tornant a centralitzar. I també un fet molt important va ser la sentència del Tribunal Constitucional en contra de l'Estatut de Catalunya, que allò va demostrar al poble català doncs, que realment nosaltres no importàvem gens a l'estat espanyol. Perquè si resulta que un estatut votat pel poble de Catalunya, l'estat espanyol el porta als tribunals, i els tribunals, que són uns tribunals que no són gens, diguéssim, neutrals, perquè són tribunals polítics, voten en contra, doncs això demostra que realment és el màxim que podem esperar de l'estat espanyol. I davant del no de l'estat espanyol, doncs la gent, en aquests moments la ciutadania de Catalunya, el que veu clar és que l'únic camí viable és la independència.
El que sí que un dels altres arguments que ha jugat a favor de la independència és l'espoli fiscal, no? I que amb la crisi econòmica doncs, també sembla que ha generat doncs, molta més bona acollida. Creu que ha tingut en aquest sentit una repercussió el fet de que ens trobem amb una crisi econòmica i d'altra banda doncs, s'està parlant d'un espoli fiscal que en cas que Catalunya fos independent no hi seria?
Sí, és veritat que la crisi econòmica hi ha tingut molt a veure, però no és l'únic motiu. És a dir, no és un motiu perquè l'espoli fiscal fa molts anys que existeix. El que ha estat, ara s'ha ajuntat l'espoli fiscal que ja fa temps que partim i també, diguéssim, a l'actitud de l'Estat espanyol, doncs, que davant d'aquesta situació que nosaltres diem d'aquesta voler votar, doncs diuen que no. Jo crec que s'han ajuntat les dues coses. La crisi econòmica hi ha ajudat, perquè evidentment quan hi ha època de vaques grasses, com que ja per partir, doncs no passa res. Quan hi ha època de vaques flaques, doncs passa això, no? Però jo crec que això el que ha fet veure és, diguéssim, el tracte injust que rep Catalunya per part de l'Estat espanyol, perquè fins ara aquest tracte injust hi havia estat. Però ara, amb la crisi econòmica, s'ha fet palès que hi ha un tracte injust, és a dir, un tracte injust. És una qüestió d'injustícia històrica de l'Estat espanyol que, d'altra banda, no té cap interès en resoldre. No és només una qüestió econòmica, també és una qüestió d'injustícia i de dignitat, no? I s'ha sumat tot. La crisi econòmica, hi ha moltíssima gent que, evidentment, ha arribat a la independència per temes econòmics. Però jo crec que la immensa majoria no. La immensa majoria, la crisi econòmica ha estat, diguéssim, la gota que ha fet deixar el got.
A més, bé, fa un mes, gairebé un mes, que coneixíem doncs, l'anunci del president Artur Mas, que ens deia que han preparat una doble pregunta per la possible, la hipotètica consulta que s'hauria de celebrar volen celebrar el 9 de novembre d'aquest any. Pel que fa a la consulta, vostès contemplen també l'escenari de que no se celebri en el cas de que l'Estat espanyol s'hi oposi frontalment?
Nosaltres tenim clar que la consulta és el millor camí. I nosaltres per això la defensem. I a més pensem que es farà. Perquè és clar, és que en democràcia els conflictes i els desacords es resolen votant. I ara estem al segle XXI, a la Unió Europea, en democràcia. Per tant, entenem que s'acabarà votant. Nosaltres pensem que aquest és el millor camí, defensem aquest camí i estem perquè es voti. Ara, si això no és possible perquè l'Estat espanyol impedeix o perquè l'Estat espanyol no reconeix el resultat, nosaltres donarem suport a qualsevol país que sigui absolutament democràtic i pacífic. I nosaltres tenim, precisament, un projecte que diu signar un vot per la independència.
Sí.
Que és un projecte que és una recollida de signatures que es basa en el dret de petició, on nosaltres demanem al nostre govern i al nostre Parlament que facin tot el que puguin, és a dir, que posin que posin tots els mitjans per poder fer la consulta, però que si aquesta consulta no és possible, doncs que es faci una declaració d'independència. Nosaltres estem recollint signatures per això, no? Però sempre entenem que la millor opció és la consulta, entre altres coses perquè és el que vol la majoria dels ciutadans d'aquest país.
Doncs ho deixem aquí, senyora Carme Forcadell, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Avui 55 del matí, a punt d'acabar aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons. Matins en xarxa, ja hem sentit els protagonistes del dia en aquest programa del Sant Cugat a Fons. Matins en xarxa han estat l'Oriol Marc, la Muriel Casals i la Carme Forcadell. Amb ells hem parlat del llibre Per què sí a la independència, una obra en què el periodista del diari Ara recull una conversa entre la presidenta d'Òmnium Cultural i la presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Els tres seran aquest dimecres a la Casa de Cultura presentant aquest llibre que avui en primícia hem pogut tenir aquí al Sant Cugat a Fons. Per tant, això no acaba aquí, sinó que podeu continuar sabent més sobre aquesta obra el proper dimecres aquí a la Casa de Cultura a tocar de la ràdio. Això és tot pel que fa a la primera hora del Sant Cugat a Fons Matins en xarxa. Seguirem a la segona amb la tertúlia esportiva avui amb el Jesús Galindo, el Josep Maria Félez, el Raúl Regales i el Miquel Molina. Amb ells parlarem sobre els partits d'aquest cap de setmana del Madrid i del Barça i també de l'Espanyol i de l'Atlético, i també parlarem amb la Gisela Llobet de Benestar Emocional. Avui xerrarem amb ella sobre l'automotivació. Per tant, no desconnecteu el 91.5 de la FM. Encara queda una hora de Sant Cugat a Fons. No desconnecteu. Fins ara.